Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui dilluns, dia 3 del mes de febrer. Obrim avui parlant de política local. La paera de la CUP, Mari Carmen Núñez, demana seny i calma a l'equip de govern i que tanqui l'acord amb la plantilla pel calendari laboral del 2025. Núñez també ha criticat que una part important del capítol d'inversions del pressupost de 2024 encara no s'hagi executat. Ho escoltarem de seguida, escoltarem les seves declaracions en aquest sentit. Les ha fet aquest matí en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer. A banda, però els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. També avui a nivell local els explicarem que la Paeria i la Generalitat han desencallat el projecte bàsic del tramvia de la capital de la Noguera, el projecte de tramviarització que ja està a punt i ara es treballa en el projecte executiu, que és el que ha de sortir a licitació. L'Ajuntament de Bellmunt renovarà la xarxa de distribució d'aigua del municipi gràcies a una subvenció de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que sufragarà el 100% de l'obra, el pressupost de la qual ascendeix a 352.000 euros. D'altra banda, en l'àmbit de successos, tornarem a Balaguer per parlar del detingut que hi va haver el passat divendres. Un conductor va ser detingut per tràfic de drogues i atemptat contra els agents de l'autoritat. En l'àmbit agrari, el sector amenaça amb noves mobilitzacions perquè, malgrat les negociacions, asseguren que s'han fet molts pocs avenços. D'altra banda, en l'àmbit més social, l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera ha presentat la memòria de l'activitat realitzada en els diferents àmbits en què desplega la seva tasca durant el 2024. Cinc projectes cooperatius de Ponent recapten més de 48.000 euros gràcies al programa Reixim l'Oest. A la Noguera, el projecte Crua ha aconseguit 18.000 euros. D'altra banda, també avui, en l'àmbit més cultural, parlarem de l'exposició que es pot veure a la sala l'estudi 76 de la Casa de la Paeria, una mostra sobre els Mossos d'Esquadra i la Segona República i la Guerra Civil. I acabarem abans dels esports parlant de l'escriptor balagrí Joan Viscarri, perquè el 14 de febrer presentarà el seu un nou llibre, Les falses veritats, una novel·la d'intriga amb un toc d'humor. En l'àmbit esportiu abordarem avui els següents continguts.
Parlarem del primer equip del Club Futbol Balaguer que va perdre per 3-0 al camp del Martinenc, el líder de la categoria. El juvenil, en canvi, aconseguia un valuós empat a 2 contra l'Atlètic Sant Just. I pel que fa al bàsquet, el Q2 Consultors, el Club Bàsquet Balaguer, perdia per 35-57 en el seu enfrontament contra el líder també de la categoria. En aquest cas eren les noies del Manresa. El Teixidor Associats, per la seva banda, guanyava 55-63 a Trem, en un partit molt treballat.
La paera de la CUP, Mari Carmen Núñez, demana seny i calma a l'equip de govern i que tanqui l'acord amb la plantilla pel calendari laboral del 2025. Núñez ho ha dit aquest dilluns en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer en relació al conflicte laboral de la paeria. La paera de la CUP també ha criticat que la comunicació de l'equip de govern amb els grups de l'oposició ha estat justa i que d'algunes coses se n'han assabentat a través dels mitjans de comunicació. Mari Carmen Núñez ha subratllat també la importància d'un diàleg transparent entre les parts implicades, ha demanat que respectin els acords i dictàmens de les comissions superiors i ha insistit en una negociació que permeti arribar a un acord satisfactori per a totes les parts. Així mateix ha posat en qüestió que s'hagi buscat assessorament legal fora de la Casa de la Paeria sobre el conflicte.
El que han de fer és tenir que més de seny, de calma, de tancar les coses ja, com a grups de la posició també hem rebut les informacions una mica, diguem, justetes. Ens vam assabentar també per premsa de que s'exponia el decret. Ens vam assabentar per premsa i mitjans locals que un cop aixecat aquest decret de suspensió del calendari laboral de 2024 ho paraven i demanaven assessorament jurídic i després també certes declaracions que hem vist aquests dies a la premsa com el titular del Segre. La plantilla de la Paeria de Balaguer exigeix que haurà 70 hores més del 2024. No, així no és, no estan exigint. Estan comentant de que volen arribar amb un acord per a veure què es fan aquestes hores, si s'han de cobrar, si s'han de retornar amb dies personals. Han fet 70 hores més de més. La plantilla, per tant, està dient com més tornes. Nosaltres, com a grup municipal, tot el suport al comitè d'empresa i esperem que les coses es facin amb calma, que acceptin els dictàmens de les comissions superiors i que potser no cal anar a buscar un assessorament per a veure qui me dona la raó a mi. El que toca és tancar, aprovar el calendari de 2025 i respecte al 2024 intentar arribar a un acord on totes les dues parts estiguin contentes i hi hagi satisfacció.
La paera de la CUP ha demanat també que es continuï treballant en la RLT, la relació de llocs de treball, i en el nou conveni laboral. En un altre ordre de coses, la paera CUPaire ha criticat que una part important del capítol d'inversions del pressupost de 2024 no s'hagi executat i ha recordat que es va demanar un préstec de 6 milions d'euros per finançar obres i projectes.
Hem demanat un préstec de 6 milions d'euros per fer unes inversions que avui en dia tampoc sabem. Només sabem per premsa que s'ha aprovat s'ha acabat de redactar el projecte de la pista d'atletisme, encara no l'hem vist pel ple, però és que hi ha d'altres actuacions que tampoc no hem vist que s'hagin fet dins del capítol 6 d'inversions que tenia la paeria de Balaguer per aquest 2024, com poden ser el carrer Cervantes, que sí que sabem que hi va haver una reunió l'altre dia amb els afectats, la caseta de les Franqueses, que tampoc s'ha pogut realitzar la seva educació, el projecte de la piscina, i un munt d'actuacions, tant de projectes com inversions, que a dia d'avui doncs, no s'han implementat. I hem calculat que 2 o 3 milions de lo que seria obra, vull dir, una sèrie de obres que estaven previstes per realitzar el 2024 i no s'han fet encara.
Respecte al carrer Cervantes, Mari Carmen Núñez ha apuntat que cal urbanitzar-lo, però també ha demanat que redueixi el cost del projecte fins allà on es pugui perquè els veïns no hagin de pagar tant. Núñez també s'ha tornat a preguntar com està el projecte d'ampliació del Col·legi Montroig, per al qual, ha recordat, es va demanar un préstec d'una mica més de 2 milions d'euros, un préstec que, ha dit la paeria, ja ha començat a amortitzar perquè ja han passat els 2 anys de carència. I no deixem de parlar de Balaguer, perquè la paeria i la Generalitat han desencallat el projecte bàsic de la tramviarització aquí a la capital de la Noguera. Segons la paera en cap, Lorena González, el projecte bàsic ja està a punt i ara es treballa en el projecte executiu, que serà el que sortirà a licitació.
Entre les diverses actuacions que contempla el projecte hi ha la de desplaçar l'andana de l'estació per aconseguir més accessos cap a la nova àrea d'Impacsa i donar continuïtat al passeig de l'estació, sense que quedi tallat per les vies del tren. Ho explica la mateixa paera en cap.
L'anterior equip de govern tenia un projecte bàsic que encara no havia confirmat com a definitiu per a que poguessin continuar endavant les feines del projecte executiu i, per tant, el que vam fer és reunir-nos amb Ferrocarrils, parlar d'en quin punt estàvem. Després de parlar amb Ferrocarrils, ja això ja va ser l'any passat, ja fa molts mesos, ens vam reunir amb tots els grups de l'oposició per plantejar les diferents opcions, si manteníem l'andana com està i la caseta de l'estació de trens com està i demés, o si ens desplaçàvem l'andana més enllà del passeig de l'estació per permetre la continuïtat més directa d'aquest passeig cap a la zona d'Impacsa i, doncs, finalment, la gran majoria de grups del consistori van apostar, després de pensar, ens vam donar temps per mirar-ho, per parlar-ho cadascú amb els seus grups i amb les seves formacions, i vam tornar a quedar, i lo majoritari era doncs, mantenir el bàsic que tenia l'anterior equip de govern, que era desplaçant l'andana més enllà del passeig, i per tant, doncs, així els vam traslladar a Ferrocarrils de la Generalitat, que per consens majoritari del consistori, doncs que mantindrien aquell bàsic que és el que tenien, mira, també serà més ràpid i menys pals a les rodes, perquè ja és el projecte que tenien en dansa, no? I a partir d'aquí vam tancar aquell projecte bàsic i ara han de començar a treballar, entenc jo que ja han començat a treballar en el projecte executiu.
L'objectiu final del projecte és la transformació de la línia del tren de la Pobla de Segur en un tramvia, integrat al passeig urbà, al tram que circula per Balaguer. L'àmbit d'actuació inclou una superfície de 15.400 metres quadrats i comprèn el tram de la línia ferroviària des del carrer Urgell fins al carrer Tarragona. Per la seva part, la paeria haurà de fer la reparcel·lació de la zona.
I anem ara a comarca, concretament fins a Bellmunt. L'Ajuntament d'aquest municipi renovarà la xarxa de distribució d'aigua gràcies a una subvenció de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que sufragarà el 100% de l'obra, el pressupost de la qual ascendeix a 352.000 euros.
Segons ha explicat a Ràdio Balaguer l'alcaldessa del municipi, Cristina Teixidor, les canonades són velles i molts cops s'hi ha d'actuar d'urgència per fugues o rebentades. S'actuarà a la part vella del poble, on es canviaran les canonades des de cada domicili fins a la planta potabilitzadora, des d'on es distribueix l'aigua.
Ja fa temps doncs, que els municipis petits, doncs, com Bellmunt en aquest cas, doncs, tot sovint hem d'actuar d'urgència perquè hem tingut una fuga, perquè hi ha un rebenton aquí, perquè bueno, doncs les canonades tenen els seus anys, tot arriba a la seva caducitat i doncs des de l'Ajuntament van creure prioritari de quan va sortir la línia de subvencions de l'aigua, doncs acollir-nos-hi. I així ho vam fer. Doncs vam demanar a l'ACA la subvenció que és del, en aquest cas als municipis petits és del 100%, cosa molt positiva, per distribuir totes les canonades d'aigua amb baixa de distribució a tot el poble. I aquí el que farem, doncs, la part vella, diguéssim, hi ha dos carrers que ja està tot modernitzat, però la part vella, doncs, seria des de cada domicili fins a baix a la planta, que és on distribuïm l'aigua.
D'altra banda, l'Ajuntament té previst altres iniciatives per millorar la gestió d'aigua en tot el poble, actuacions com ara la renovació i digitalització dels comptadors, així com la implantació d'un sistema de sectorització. En aquest cas, el projecte es finançarà amb una subvenció de refugis climàtics del Departament d'Acció Climàtica. Segons Teixidor, aquesta digitalització és un pas fonamental per evitar fugues i per controlar millor el consum, evitant l'ús incontrolat d'aigua. L'alcaldessa també ha destacat una subvenció de la Diputació que permetrà la renovació de la canonada que connecta el poble amb la planta potabilitzadora. Aquesta inversió també inclou la millora d'infraestructures de la planta, que necessiten una actualització per garantir el bon funcionament del sistema.
I tot això ho hem lligat amb altres dues subvencions que també tenim. Una és la de refugis climàtics, el Departament d'Acció Climàtica també va treure una línia per renovar tots els comptadors i digitalitzar-ho, que al final és positiu perquè evites fugues i evites pèrdues d'aigua sense control. I digitalitzarem tots els comptadors i sectoritzarem el poble. Tot seguit utilitzarem la de l'ACA per fer totes les canonades i, per últim, amb la subvenció de la Diputació, que també és del 100% en el nostre cas, doncs canviem tota la canonada que va fins a la nostra planta potabilitzadora i també arreglarem totes les infraestructures que tenim allà a la planta potabilitzadora, que també necessiten doncs això, una modernització, perquè com tot, doncs amb els anys doncs s'han d'anar renovant les coses.
Cristina Teixidor ha expressat la seva satisfacció per les ajudes obtingudes i la millora que aquestes suposaran per a la qualitat de vida dels habitants del municipi. Amb aquestes accions, el municipi avançarà en el camí cap a una gestió més eficient i sostenible dels seus recursos hídrics.
En l'àmbit de successos, destaquem ara que es va detenir el passat divendres un conductor per tràfic de drogues i atemptat contra els agents de l'autoritat aquí a Balaguer. Els fets van succeir, com dèiem, divendres durant un dels controls de trànsit que la Guàrdia Urbana du a terme aquí a la capital. Els agents van aturar un vehicle per fer-li la prova d'alcoholèmia i drogues. Es va en acostar-se al vehicle. Els agents van notar una forta olor de marihuana, fet que va despertar les sospites. El conductor va donar positiu en la prova d'alcoholèmia, però amb una taxa inferior al límit denunciable. Quan se li va demanar sotmetre's a la prova de drogues, s'hi va negar i davant d'aquesta situació els agents li van demanar que sortís del vehicle per procedir a un escorcoll. En aquell moment el sospitós va empènyer un dels policies, va empènyer els policies fent-ne caure una terra i va iniciar una fugida a peu pel camí de la Sàfic i camps propers. Durant la persecució el fugitiu es va anar desprenent de diverses substàncies estupefaents que posteriorment van ser recuperades pels agents. En total portava una trentena de comprimits d'èxtasi, marihuana, cocaïna i diners fraccionats, així com també un punyal de grans dimensions, una arma totalment prohibida. Finalment, els policies van aconseguir reduir-lo i detenir-lo, tot i que es va resistir activament, causant lesions lleus a dos agents. Se li imputen ara diversos delictes, tràfic de drogues, atemptat contra l'autoritat, lesions als agents, conducció sota els efectes de substàncies i negativa a sotmetre's a la prova de drogues. Segons han informat des de la Guàrdia Urbana, el detingut ja va passar a disposició judicial. Des de la policia local destaca també que incideixen en la intensificació dels controls, especialment durant les tardes i els caps de setmana, davant l'augment de conductes delictives relacionades amb el tràfic i consum de drogues, així com també amb la tinença d'armes prohibides. Obrim ara l'àmbit, la informació d'àmbit agrari. Parlem dels pagesos, ara fa un any, de l'històric tall de la 2 a Fondarella, al Pla d'Urgell, on es van concentrar centenars de tractors i milers de pagesos i ramaders que, després de passar una nit en aquest punt, van decidir sortir en marxa lenta fins a Barcelona per traslladar al govern les reivindicacions del sector. L'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, ha parlat amb el pagès de l'Horta de Lleida que va liderar la iniciativa per WhatsApp, Toni Martínez, i ha assegurat que un any després estan igual o pitjor. Ha explicat que hi ha més negociacions, però que els avenços són pocs i que continuen amb problemes com, per exemple, la burocràcia, els preus i ara noves amenaces amb el Mercosur, com el Mercosur. Per això està convençut que hi haurà noves protestes aviat i també diu que no dubtaria a tornar a tallar l'autovia si convingués.
Un any després de la mobilització del 6 de febrer, el Toni Martínez admet que no s'esperava una resposta tan massiva, que desencadenaria el conjunt de protestes que van anar venint els següents dies. També reconeix que, després del viatge en tractor a Barcelona i mantenir una reunió amb el govern, al final no va resultar com s'esperaven, ja que, tot i que van poder expressar el seu malestar a l'aleshores president Pere Aragonès, al cap de poc el govern es va trencar i tot es va aturar. Per això remarca que un any després el sector continua patint igualment amb pèrdues i, tot i que es mantenen les negociacions amb el govern, no hi veu futur.
Un any després, com estem, el sector continua patint igualment, tenim pèrdues, sí que hi ha negociacions amb el govern, però no veiem futur. Sí que s'han arreglat algunes coses, però han empitjorat moltes. Llavors, no veiem un canvi substancial que ens hagi afavorit als pagesos.
El Toni destaca com va sortir les mobilitzacions a iniciativa de gent des de baix. L'objectiu era aconseguir el reconeixement del sector a nivell europeu i que s'arreglessin les coses.
Jo no m'esperava una resposta tan massiva. Va ser una resposta del sector molt gran i jo crec que ningú s'imagina el que succediria aquells dies. Això va sortir mobilitzacions de gent com jo o en Jordi o molta altra gent que hi ha darrere, que venim de baix, no som de cap sindicat. No teníem cap afán de lucre ni res. El que volíem és que el sector reconeixés a nivell europeu i que ens arreglés les coses, les nostres explotacions familiars, pues, bueno, que ens poguéssim guanyar la vida a lo que ens dediquem.
El Toni també ha destacat que té recels en la relació amb la creació del Gremi de la Pagesia Catalana, que neix de Revolta Pagesa, i no sap si els portarà enlloc perquè ja n'hi ha de sindicats i el que cal és lluitar des de baix. Per això aposta perquè els grans sindicats treballin units i lluitin per la mateixa causa i no dubten ni un moment que si calgués tornar a tallar l'autovia i anar amb tractor fins a Barcelona ho tornaria a fer. Tots els sindicats van participar en el tall de Fondarella del 6 de febrer del 2024 i reconeixen que va ser un èxit de convocatòria que va prendre el pols als polítics. Des de Unió de Pagesos, Jaume Pedrós defensa que les coses no s'han de defensar només amb una manifestació, sinó que cal anar-hi cada dia.
I a l'hivern podem manifestar, hem tingut molta expressió, moltes coses, però jo recordo que l'any passat vaig anar amb tractor al juny fins a Madrid. El juny és un temps que si ho has de fer per convicció, no perquè no tinc senya. Que s'ha aconseguit, també s'ha aconseguit moure algunes coses, però també hi havia, i això sí que és veritat, algunes coses que estaven molt congelades i que per part dels polítics no es volien tirar endavant, doncs sempre s'han anat bellugant. Però jo sempre he dit que les coses s'han de seguir dia a dia i també quan vas a una taula sectorial, has de tindre les coses molt clares perquè, si no, allà els polítics en saben molt de menjar el terreno i no escoltat i al final fer el que ells volen.
Per la seva banda, Sergi Balué, de JARC, lamenta que després de la mobilització els polítics s'escoltessin, però allí es quedés tot. Recorda que el sindicat treballa per aconseguir coses des de totes les bandes, amb intermediaris a Catalunya, Madrid, però també Brussel·les, per evitar que pleguin més pagesos del camp. Finalment, per la seva banda, Pere Roquer, d'Assaja, celebra que el gremi de la pagesia es vulgui incorporar com a moviment perquè hi havia una sensació que en els darrers anys la participació del sector en mobilitzacions havia decaigut. En aquest sentit, es mostra convençut que en els propers mesos euros i tornarà a haver mobilitzacions perquè no s'ha avançat des de fa un any i cal que Europa escolti el sector agroalimentari.
Primer de tot, tots els moviments que vinguin i que es consolidin benvinguts siguin. Al final, aquí el que es tracta és de que tot el sector tingui la veu. També és veritat que és la manera de que s'entengui que l'associacionisme durant aquests últims anys era una cosa que costava. Bueno, doncs, arrel d'això, sembla que la gent torni a incorporar-se dins de les organitzacions. En aquest cas ara ha sortit revolta, però a les organitzacions agràries que hem sigut tota la vida has notat que la gent torni a vindre a les assemblees, que s'havia perdut. A les cooperatives s'ha d'incidir, que també s'ha d'anar i s'ha d'intentar estar dins els consells rectors, perquè al final és on se decidís tota aquella política econòmica que portarà, en aquest cas, aquelles cooperatives, però nosaltres ho valorem positivament. I és més, nosaltres, a totes les mobilitzacions que se'ns va comentar, per exemple, el tancament de les fronteres el mes de juny, se'ns va demanar si signaríem el permís, perquè al darrere d'aquí hi ha unes connotacions jurídiques i legals importants, i com a organització agrària Assaja vam ser els primers que vam dir sí, vam firmar el permís, perquè la gent pugui expressar allò que vol dir. I entenem de que el caldo de cultiu que hi va haver en aquell moment fa un any torna a tindre una certa importància i rellevància, i nosaltres pensem, i això ho vam manifestar a l'última junta executiva, de que segurament en els propers mesos se tornaria a veure mobilitzacions amb el sentit de que tot allò que se'ns va prometre no s'ha acabat complint i, per tant, Europa ha de tornar a escoltar el que està parlant el sector agroalimentari.
I anem ara a qüestions de caire més social. L'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera ha presentat la memòria de l'activitat realitzada durant el 2024. En aquesta anualitat, els serveis socials bàsics han atès 5.396 persones en les atencions presencials que es fan a tots els municipis de la comarca.
Els serveis i prestacions que es gestionen des de l'atenció primària inclouen la tramitació dels ajuts per dependència, el servei d'atenció a domicili i la teleassistència, els ajuts d'aliments, les subvencions al lloguer, els productes de suport, l'atenció a la infància i les famílies i actuacions comunitàries. La consellera de l'àrea, Maricel Segú, destaca la tasca que es fa des dels serveis socials i que els agradaria arribar a molta més gent. També ha volgut agrair la tasca dels tècnics.
Des de l'àrea de serveis socials de la Noguera ara s'ha fet la memòria de l'any 2024, una miqueta de tots els serveis que s'han portat a terme dins de les diferents àrees que tenim als serveis socials i dins de tots els municipis de la Noguera. Llavors és una miqueta fer un resum perquè, bueno, per informar de tot el que es va fent, perquè bueno, tenim molts bons professionals que estan treballant molt bé a tots els municipis i dins de les diferents àrees. I llavors és una miqueta, no?, perquè la ciutadania sàpiga el que s'està fent. Evidentment que ens agradaria poder arribar a més, però bé, a poc a poc, i cada any anem augmentant doncs, el tema de les aules, doncs les estem augmentant, el tema de tallers anem augmentant cada any. Després tenim el tema del SIS, del Servei d'Intervenció Socioeducativa, doncs que tenim el servei aquí a Balaguer, Artesa i Pons, i que també estem intentant bueno, doncs cada any no, anar millorant aquest servei i que les famílies s'hi puguin acollir i fer una miqueta no, doncs tota aquesta tasca de serveis socials que és tan important dins de la comarca. Des d'aquí jo sé que li podria fer un agraïment molt gran a tots els professionals que tenim al Consell Comarcal per tota la dedicació i per tot el compromís que tenen amb la seva feina.
Adreçades al col·lectiu de la gent gran de la comarca, s'han organitzat unes 60 activitats i tallers de temàtiques diverses, com l'ús del mòbil, la salut mental o l'acompanyament en el dol, a més de les aules de formació que s'han impartit en 15 pobles de la comarca, a Balaguer setmanalment i a la resta de municipis mensualment. Maricel Segú també ha destacat les diferents activitats que es fan al llarg de tot l'any a la comarca com un punt de trobada.
Bé, l'àrea de serveis socials és una àrea molt àmplia, i evidentment tractem tots els temes de vulnerabilitat i de persones que tenen necessitats molt concretes i molt especials, però després també hi ha tota la part de totes aquestes activitats i de tot aquest suport que podem donar a la gent dels nostres municipis doncs, perquè tinguin més bona qualitat de vida i tinguin els serveis més a prop. A part de tots aquests tallers que es fan, que bueno, però els pobles petits van molt bé perquè a part del que el taller pròpiament doncs també és un punt de trobada per tots els nostres veïns dels municipis. A l'hivern és molt dur a la Noguera i a vegades és una excusa aquella per sortir, per trobar-nos, per parlar, per sociabilitzar, que aquesta també és una tasca molt important i que dins de la gent gran doncs, hem de posar molt en valor.
Pel que fa a l'atenció especialitzada, el Servei d'Intervenció Socioeducativa té 50 famílies a la comarca. El Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies n'ha atès a 22. En l'àmbit de la dependència es presta el Servei d'Atenció Domiciliària a 275 persones i el Servei de Teleassistència a 237 persones. El transport adaptat ha tingut 33 usuaris i el Banc de Productes de Suport ha facilitat algun tipus de recurs a 61 persones. El Banc dels Aliments Agapé durant l'any ha lliurat 1.602 lots i en els recaptes de la comarca s'han recollit 6.027 quilos d'aliments. A través de l'Oficina Comarcal per al Lloguer Social i l'Assessorament Energètic s'han atorgat 339 prestacions de lloguer i s'han fet assessoraments sobre gestió energètica. Des del Pla d'Acció Comunitària s'han impulsat 97 accions i 396 assessoraments individualitzats. El punt de voluntariat ha vinculat 202 persones amb entitats de voluntariat i el punt d'atenció al poble gitano ha atès 108 persones i ha impartit 40 hores de formació. En l'àmbit de prevenció de conductes de risc, s'han fet 5 tallers en els quals hi han participat un total de 120 persones.
I parlem ara del programa Reixim l'Oest. 5 projectes cooperatius de Ponent han recaptat més de 48.000 euros gràcies a aquest programa. Tot un èxit que demostra la implicació de la ciutadania en els projectes col·lectius, on fins a 319 cofinançadors han donat suport a l'impuls i la creació de noves cooperatives aquí a Ponent per reactivar el teixit socioeconòmic del territori. Un cop finalitzada la fase de recaptació de fons, comença ara la fase d'implementació de les cooperatives per part de les seves impulsores que tenen un any per fer-ho realitat. A més, ara les persones que han contribuït al seu cofinançament començaran a rebre les recompenses establertes per cada iniciativa. En el cas de la Noguera, els fons recollits seran per al projecte CRUA, que ha aconseguit 8.130 euros. El seu projecte cooperatiu vol contribuir a la descarbonització del sector de la construcció a través d'un sistema constructiu de peces prefabricades de gran format de terra compactada. Amb aquest import en podran crear el prototip per obtenir el producte final que posaran al mercat. Recordem que Reixim l'Oest és un projecte promogut per Ponent Coopera amb el suport dels Consells Comarcals del Segrià, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Noguera, i també compta amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l'Associació Líder de Ponent en el marc del projecte Odisseu. I obrim ara el bloc cultural de l'informatiu d'aquest dilluns, avui amb dos apunts. El primer d'ells en relació a l'exposició que es pot veure a la sala l'Estudi 76 de la Casa de la Paeria. Es tracta de la mostra que porta per títol Mossos d'Esquadra, Segona República i Guerra Civil, i va tenir lloc la inauguració. La inauguració es va fer el passat divendres i la mostra es pot visitar fins al dia 25 d'aquest mes.
El caporal Quim Ripodàs, del Servei Històric dels Mossos d'Esquadra, ha explicat a Ràdio Balaguer que aquesta mostra fa un recull cronològic del cos.
L'exposició està en diversos panells explicatius. Una primera part que fa una petita pinzellada de lo que és la història introductòria, que es va crear el 21 d'abril del 1719, el cos de Mossos d'Esquadra. El 2019 hem fet 300 anys d'història. Després passem a explicar una mica lo que és l'evolució d'aquest cos en les esquadres de Barcelona i després ja entrem plenament en el naixement del que és la Generalitat Republicana i va passant per les diverses intervencions, el decret de l'Estatut d'Autonomia del 32, que dota tota la Generalitat de Catalunya de les competències plenes en ordre públic i tota l'evolució que va fent durant tot el que és la Guerra Civil, pròpiament dit, i els fets que comporten antes, durant i després de la Guerra Civil per diversos panells que la gent pot anar veient amb fotografies i tot ben explicadet. I arribem doncs, al finalització de la Guerra Civil una petita, i continuem amb aquesta història doncs, amb un petit panell que explica el passi per l'època franquista. Després entrem a la Generalitat ja democràtica i posteriorment acabem amb una petita història que tots sabem que és el desplegament ja pròpiament modern que ja tenim actualment.
A banda dels panells explicatius, també s'hi pot veure una mostra d'elements com ara uniformes originals, armes i documents.
Tenim una col·lecció museu que està a la comissaria de Sant Andreu on tenim diverses peces històriques de les quals hem portat algunes petites reproduccions doncs, per acompanyar i donar-li una mica més de vistositat dintre del que podem amb aquesta exposició tant amb peces originals i reproduccions d'aquests doncs, elements que portaven els Mossos tant de l'època republicana o pròpiament de la Guerra Civil com elements també més antics i propis del cos de Mossos.
L'exposició es podrà veure fins al 25 de febrer. A més, el dijous dia 6 s'oferirà al Museu de la Noguera una xerrada amb expertesa dedicada als Mossos d'Esquadra, centrada en la història del cos durant els anys de la Guerra Civil Espanyola.
I abans dels esports parlem de llibres, concretament de la novel·la Les falses veritats, una novel·la d'intriga amb un toc d'humor escrita pel balaguerí Joan Viscarri. L'ha presentat, és el seu darrer llibre, i la presentació oficial aquí a la ciutat de Balaguer tindrà lloc el divendres 14 de febrer.
El relat segueix la Sandra, una perruquera amb una gran passió per la investigació i que ja protagonitzava la primera novel·la de l'escriptor, quan un resident d'una residència d'avis del poble, el Celestí, es suïcida inesperadament. Les sospites comencen a créixer. L'arribada d'un desconegut que es presenta com el seu fill i reclama les seves pertinences encén encara més les alarmes. Qui era en realitat en Celestí? La Sandra i els seus companys descobreixen que havia estat agent dels serveis d'intel·ligència espanyols i que amagava un dels secrets més ben guardats de la transició espanyola. Joan Viscarri, nascut al Palau d'Anglesola l'any 1953 i resident a Balaguer, és professor, escriptor i doctor en psicologia. Ha estat catedràtic de la Universitat de Lleida i ha publicat nombrosos articles i llibres acadèmics. Amb Les falses veritats, Viscarri ofereix una història absorbent i carregada de misteri que convida a reflexionar sobre el que sabem i el que ens amaguen. La novel·la està editada per l'editorial La Campana. La presentació es farà el divendres, dia 14 de febrer, a 8:15 del vespre a sala d'actes de la Casa de la Paeria. I Viscarri estarà acompanyat de la periodista Magda Gregori.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem avui parlant de futbol, concretament del mal resultat per al primer equip del Club Futbol Balaguer, que afrontava aquest diumenge un partit molt complicat, visitant el camp del líder, el Martinenc. Els balaguerins van fer un bon partit, com demostra el fet que la primera part va acabar amb empat a 0 al marcador. Tots dos equips van disposar d'oportunitats i la bona feina a les porteries va evitar els gols. A la segona meitat, els barcelonins s'avançaven al minut 58 i al 73 es signava el segon gol local. Tot i això, els homes de Josete no es van rendir en cap moment i van seguir lluitant fins al minut 89 de joc, en temps afegit, quan una errada en defensa va acabar amb un gol en pròpia porta que suposava ja el 3-0 definitiu. Amb aquest resultat, el Balaguer cau a la sisena posició de la classificació de la Primera Catalana. A la juvenil, el Balaguer aconseguia un valuós empat a 2 contra l'Atlètic Sant Just. Els visitants es van avançar al minut 18 i feien el 0-2 al 60. Poc després, un gol en pròpia porta del Sant Just obria les esperances per als balaguerins, que van ser aprofitades per Roger Alonso a l'últim minut, fent l'empat a 2. Un bon empat contra el sisè que permet trencar una mala dinàmica que portaven fins ara els de la Noguera. Un impuls per intentar sortir de l'última posició de la classificació. I parlem de bàsquet, comencem pel mal resultat per al Q2 Consultors del Club Bàsquet Balaguer. Les balaguerines jugaven aquest dissabte a casa i ho feien per rebre el Manresa, el líder indiscutible de la categoria, i van perdre. Va ser per 35-57. Les balaguerines, de fet, van plantar cara i van signar un molt bon inici de partit, com demostren els primers parcials d'11-13 i 19-20. A l'inici de la segona meitat, però, des de Manresa van trobar l'encert des dels 3 punts. Van anotar fins a 7 cistelles de 3 només en el tercer període i van aconseguir d'aquesta manera obrir una bretxa al marcador de 23-51, que resultaria ja insalvable. Al final, es donava el 35-57 i s'escapaven els punts, però l'equip de Balaguer quedava amb la satisfacció d'haver fet un bon joc. Pel que fa al teixit d'associats, anava a Tremp, on va guanyar 55-63. Els balaguerins van fer un partit treballat, cistella a cistella, arribant a la meitat del temps de joc amb un parcial de 30-32. A la segona meitat van anar obrint distància a poc a poc i uns minuts finals de domini balaguerí van acabar per donar-los la victòria.
I entrem ara en la part final de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui, dilluns 3 de febrer, el Segre obre parlant dels Mossos d'Esquadra, que diu localitzen en tan sols un any a Lleida 181 artefactes explosius. La foto de portada està dedicada a la històrica prova de la Marxa Beret, una prova que ahir va reunir 700 esquiadors. El titular és Lleida brilla amb la Marxa Beret. També parla d'una onada de robatoris en cases i garatges perquè alarma els veïns d'Agramunt. I també en l'àmbit més lúdic parla de la Fira de l'Oli Pirinenc d'Agramunt, que tanca la segona edició després de rebre 2.000 persones i regalen 90 oliveres. El diari La Mañana obre destacant avui que l'helicòpter medicalitzat torna a Tremp i abandona Lleida. El Servei d'Emergències Mèdiques afirma que ja disposa de les 4 aeronaus necessàries per fer una bona cobertura de país i arribar on calgui de Catalunya amb rapidesa. També diu que la catedral de Lleida es tenyeix de blaus i que el 60% dels clients de les cases rurals són catalans. Finalment, repassem la portada del Punt Avui, que aquest dilluns titula «Cosir la ferida del tren». Avança, diu, el traçat subterrani que eliminarà els passos perillosos, els passos a nivell perillosos i la fractura urbana de Sant Feliu i Montcada. També destaca que els docents reclamen el dret a l'habitatge com a pilar d'una bona educació i també que els sindicats exigeixen la fi del tacticisme polític que afecta les mesures socials. I fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Que acabin de passar tots un feliç dia.